IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. 9 anys d'inhabilitació per ocupació pública per David Sánchez, germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz el condemna per cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa per una feina que depenia de la Diputació d'aquesta província. D'altra banda, l'absol a ell i als altres 11 acusats, en aquest cas, del delicte de tràfic d'influències. En una setmana en què la investigació a la dona de Pedro Sánchez està en primera plana també, aquesta és la primera resolució dels casos judicials al voltant del cap de l'executiu estatal, del seu entorn familiar, per a qui ha tornat a demanar la dimissió al Partit Popular, que parla de dia històric. El PSOE, per la seva banda, considera la sentència a David Sánchez una autèntica barbaritat i denuncia el que creuen que és una cacera contra el president espanyol. En els pròxims minuts sentirem totes les reaccions a aquesta notícia que marca l'actualitat avui, 14 de juliol, dimarts, que es troba plena de successos. Margalida Cifra és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la lluita contra el foc?
Nit intensa al voltant de Bunyola amb diversos focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. La ràpida actuació dels efectius d'emergència ha fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat.
Nou motorista mort a Mallorca.
L'accident s'ha produït a la carretera que uneix Sorta amb Porto Colom al migjorn de l'illa. Ha estat un ciclista que hores després del sinistre ha localitzat el vehicle entre els matolls. La víctima és un home de 53 anys i nacionalitat belga.
L'operatiu Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 ha estat agafat infraganti. La majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència.
A Mallorca, el Consell ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Les aportacions d'aquest estudi, que estarà llest en 3 mesos, seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals i establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa, així com el límit de cotxes de lloguer.
A Menorca, la platja de Sant Andrià ha quedat reoberta al bany avui matí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua és, doncs, apta per al bany. A les 10 del matí s'ha hissat la bandera verda. D'aquesta manera, la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-s'hi el bany pel vessament d'aigües residuals.
I al municipi d'Eivissa, el curs 2028-2029 comptarà amb un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obra. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer Obarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir la ratio paraula.
Pel que fa als esports, Espanya es juga aquesta nit a Dallas un lloc a la final del Mundial. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, i ho farà en una semifinal de màxim nivell contra França. Espanya arriba amb la seva millor versió de tot el torneig, amb Lamine Yamal cridat a fer el seu millor partit precisament avui enfront. Una França que sap el que és guanyar-ho tot i que no perdonarà cap error. Per altra banda, el Reial Mallorca ja coneix els primers horaris del seu debut a segona divisió amb l'estrena de Lliga 17. Dissabte 15 d'agost contra el Valladolid a Somoix a les 9:30 del vespre. I debut amb ensopegada per a Jaume Munà al torneig de Gastat de tennis, on el tennista santanyiner ha caigut derrotat en 2 sets davant el suís Dominic Stricker, número 360 del rànquing ATP.
I molt pendents del temps avui també, per mort d'aquestes altes temperatures, sapiguem com ha d'evolucionar aquesta previsió. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui continua la calor i també la calitja. Pel que resta d'aquesta jornada, continuarem amb un cel enterbolit a causa de la pols en suspensió. La màxima, pel seu costat, es situarà entre els 32 i 36 graus a bona part de les illes, mentre que cap a l'interior de Mallorca podran superar aquestes xifres, tot això acompanyat per vent fluix i mar calma. I què passarà demà? Nova pujada de la temperatura a tot l'arxipèlag. Els valors màxims podran tornar a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i també al nord-est d'aquesta illa. Tornarem a tenir un cel ben enterbolit a causa de la pols en suspensió i el vent pel seu costat bufarà de migjorn entre fluix i moderat. I a la costa més exposada podrem veure qualque redol de maror.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Nit frenètica a les muntanyes de Bunyola amb 8 focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona. Sortosament, la ràpida actuació del dispositiu d'emergència i la humitat d'aquesta matinada han fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Son Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat controlat. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar-ne l'autor, Olivia Navarro.
El primer avís s'ha rebut poc després de la 1 de la matinada i fins a les 3 n'han arribat 7 més de diferents. Tots els pinars que hi ha a l'Eix, entre Bunyola, Orient, Alaró i Lloseta. Una trentena de bombers forestals, juntament amb altres tècnics, com agents de medi ambient, també policia local i protecció civil, han evitat que les flames s'escampassin en plena onada de calor. També la humitat elevada ha evitat danys majors, segons ha explicat el programa Aranà, Jacob Galán, que és director d'Extinció de l'Ivanat.
Ha habido algunos que se han quedado en conatos, otro, el más importante, es el que tenemos aquí, que ahora, pues, la verdad es que la gente ha trabajado muy bien de noche, porque veis las pendientes y demás son bastante pronunciadas, y suerte también hemos tenido que la meteorología y la humedad relativa de la noche pues no han hecho correr demasiado estos incendios, pero claro, han roto un poco el sistema porque no estamos preparados para por la noche tener tantos incidentes.
La pitjor part se l'ha enduit al municipi de Bunyola, amb focus al Coll de l'Honó i a Son Creus, que ha afectat petites àrees de pinar. També s'han registrat focus a Lloseta i a Alaró en uns incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona, donada la proximitat en el temps i l'espai i en plena matinada. Ho ha explicat el regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat damunt les 3 de matí. I gràcies a Ivanat i els bombers que han fet una viada i ho han controlat aviat.
Avui recordem que a l'interior de Mallorca es troba en alerta màxima per propagació d'incendis a la resta del territori de l'illa, també a la resta de l'arxipèlag. L'avís és més baix, és de nivell groc, a causa de l'alta humitat.
I en aquest context, i precisament per reduir el risc d'incendis, el Consell netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern. Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuen també a la zona precisament de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees, i també a Alaró. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha fet una crida als ciutadans i als visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu. Laura Marcos.
Galmés ha remarcat ara que ara mateix hi ha un gran risc d'incendi a l'illa per les altes temperatures i la manca de pluges, i ha destacat la importància de posar en marxa tasques de prevenció.
Estem amb aquesta ajuda fent més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
Ara les tasques de netatge se centren a Alaró i a una part de la comuna de Bunyola, concretament a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comellà de la Cuina. La batllessa de Bunyola és Marian Serralta.
Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a de vora les cases, a de vora unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna, i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència, això serà més accessible poder accedir a la comuna.
Per dur a terme aquesta neteja i el sanejament, el Consell compta amb 1,1 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. En concret, a Bunyola s'han destinat 60.000 euros.
Les altes temperatures són un factor que impulsen els focs i també afecten de manera important la salut. 11 persones han mort per cops de calor a les illes la darrera dècada i d'aquestes, més de la meitat no presentava cap factor de risc. És una dada extreta dels informes de vigilància epidemiològica del govern elaborats amb les notificacions que els facultatius fan arribar a Salut Pública.
En total, però, entre els anys 2015 i 2025 es varen notificar prop d'una cinquantena de casos confirmats. Segons aquests informes, els cops varen ser majoritaris entre persones en edat de treballar i, a més, 7 de cada 10 varen ser homes.
Cada dia faig footing 10 minuts i bé, ho necessito per activar-me i faig fred, neu. Estic habituat i cada dia ho faig, és una rutina i me sent bé i faig 40 graus, ara faig 28, necessito anar a córrer 10 minuts cada dia.
I és per casos així, per exposicions a la calor per feina o per practicar esports, especialment a les hores centrals del dia. No només ho confirma aquests informes de Salut Pública, també ho veu cada dia al SAMU 061, segons explica el seu director mèdic, Chema Álvarez.
Sobre todo en gente joven, en la franja de edad entre 20 y 30 años, posiblemente por eso, porque están más expuestos a las temperaturas más altas en ciertas horas del día, trabajo al aire libre o deporte, etcétera. Són los que tenemos más frecuentemente afectados.
També, però, hi ha casos més excepcionals, com el d'un bebè de 10 mesos a Menorca que va patir un cop de calor per quedar exposat al sol en plena alerta taronja. Sortosament, després de ser ingressat a l'Hospital Mateu Orfila, va poder recuperar-se. Per evitar situacions així, s'han d'evitar les exposicions de risc i, sobretot, hidratar-se.
Que ara és exagerat. Aparte que yo ando con sofocos y lo paso muy mal. Soy del norte. Esto para mí es morir.
De momento no lo he tenido ahora mismo, lo que sí, por ejemplo, la semana pasada, pues a lo mejor estás un poquito como más, ¿no? Si caminas un poco más, pues un poquito así como aturdida, ¿no? Como un poco así, pero nada, de momento no.
També és fonamental conèixer bé les símptomes per poder actuar tot d'una, malestar general, confusió, temperatura elevada, corporal que arriba als 40 graus i pell vermella i seca. En són els principals. Això sí, si es donen, cal actuar tot d'una, refredant el cos.
Ho dèiem en titulars, un motorista mort aquesta matinada en un accident a la carretera que uneix Horta amb Puerto Colom, al migjorn de Mallorca. El cos ha estat localitzat hores després per un ciclista que ha vist el vehicle sinistrat entre els matolls.
Tot d'una han pogut trobar el cos del conductor. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat efectius sanitaris que només han pogut confirmar la mort de la víctima. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. La principal hipòtesi és que no ha intervengut cap altre vehicle i que el motorista hauria perdut el control i s'hauria sortit tot sol de la via.
D'altra banda, dos homes han estat detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. Els dos sospitosos han quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant del jutge que els ha imposat un ordre d'allunyament i de comunicació cap a la víctima.
Segons ha avançat el Diario de Mallorca, la denunciant és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat fa poc a l'illa per treballar durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava res l'endemà al matí, tot i que sí que va recordar haver vist els dos al·lots nus de vora d'ella. A més, va explicar que s'havia trobat restes d'un preservatiu als genitals, motiu pel qual va anar a la Policia Nacional en sospitar que havia patit una agressió sexual.
Idò, precisament a la platja de Palma i altres zones turístiques, la Policia Nacional ha detingut prop de 300 persones des del passat 15 de maig i d'aquestes, 90 han estat enxampades infraganti. A més, davant l'increment de persones en aquests punts turístics, el cos ha apostat per reforçar les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, així com amb policia romanesa que col·labora en matèria d'investigació.
Ho ha exposat el cos de la Policia Nacional, concretant que els arrestos s'emmarquen dins l'operació Estiu. Destaquen que la majoria de les detencions són carteristes, encara que també s'ha hagut d'intervenir davant comportaments incívics, segons explica Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, y a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
En l'esforç per acabar amb alguns comportaments es menciona la col·laboració internacional de cossos de policia, específicament de l'Alemanya i també la neerlandesa. És part del tractat de Prüm i a Mallorca es fa des de l'any 2020. Aquests policies han destacat que els turistes agraeixen la seva presència i que confien en ells quan ha passat algun incident.
Los turistas de Países Bajos, pero también de Alemania, son muy, muy contento con nosotros y con la colaboración, ¿no?
Son las 2:15.
Les empreses d'inserció de les illes han mantingut aquest 2025 un total de 150 llocs de feina destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Així ho recull la memòria anual presentada avui a Palma per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària i l'Associació d'Empreses d'Inserció, que alerten que el perfil de les persones ateses és cada vegada més vulnerable, explicant que aquesta situació s'ha accentuat després de la pandèmia i que la crisi de l'habitatge en dificulta encara més la recuperació.
Les 7 empreses d'inserció associades han generat enguany 261 llocs de feina, 150 dels quals són contractes d'inserció. A més, 23 persones han completat el seu itinerari i s'han incorporat al mercat laboral ordinari. Tot i això, les entitats expliquen que els processos d'inserció que abans de la Covid eren més curts, ara s'allarguen fins al màxim de 3 anys. Maria Jaume, vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Inserció, parla d'una vulnerabilitat extrema.
Ventura, abans del Covid, venien persones que només necessitaven una empenta i ara són persones que no tenen xarxa de suport, tenen problemàtiques físiques, tenen problemàtiques de salut mental no diagnosticada. Vull dir, són persones que tenen moltes problemàtiques, persones que tenen addiccions. Clar, tot això el que fa és que l'itinerari s'allarguin sota temps.
L'activitat conjunta d'aquestes empreses ha superat els 9 milions d'euros en ingressos, un 15% més que l'any passat, i ha generat un retorn de gairebé 2 milions a les administracions en impostos, cotitzacions i estalvi en prestacions socials. Les entitats destaquen que el 57% dels contractes d'inserció s'han mantingut durant el 2025 i valoren positivament la reforma de la Llei d'Empreses d'Inserció, que facilita la contractació de persones en risc d'exclusió social. Així ho explica Toni Parets, de Ben Fet Serveis.
Les empreses que tenim, o que m'han contratat, segueixen contratant-nos, i deu ser per qualsevol cosa, perquè si no estàs content amb el servei que fan, segurament no mos contratarien. Contratar una empresa, fer contractes amb una empresa d'inserció no és un acte de misericòrdia, és un acte simplement de contratació i de relació professional.
Més coses, la campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura ja ha exhaurit més de la meitat dels cupons previstos. En concret, s'han repartit el 55% dels bons, cosa que suposa unes vendes de més d'un milió d'euros, Excel.
Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat. A Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i ha anat molt bé.
Aquí no van tenir temps. A sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
La conselleria considera que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda per als productors i establiments locals. Joan Simonet és conseller de Medi Ambient.
En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen més malament, però és una manera d'ajudar-los.
El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per valor d'un milió d'euros.
Seguim amb qüestions econòmiques. 940 famílies de les illes han demanat acollir-se al primer programa del xec Cangú d'ençà que es va obrir el termini dia primer. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de mig milió d'euros, però si és necessari, s'ampliarà el fons d'aquest ajut que va destinat a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. És la directora general de Conciliació d'Igualtat, Margalida Darder.
Jo crec que el xec iogurt nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar amb cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
El govern assegura que Aena no contribueix a l'entesa amb les administracions i que va en contra de la política de contenció de l'executiu. Això després que el gestor aeroportuari hagi afirmat que l'afluència turística a les Balears no depèn de la capacitat dels aeroports com a resposta a les crítiques de la presidenta Marga Proens al model de gestió dels aeròdroms.
El conseller de Turisme Jaume Bauçà considera que Aena tendeix a l'enfrontament i demana que col·labori amb les administracions i els sindicats per tal d'arribar a una entesa i aconseguir la contenció turística.
La gent el que espera és una col·laboració decidida entre govern, les diferents administracions, govern de l'Estat, govern autonòmic, consells i ajuntaments, per encaminar, per afrontar un debat constructiu en quant a la política turística. No espera que mos veurem i d'Aena massa vegades trobam aquest enfrontament que jo crec que és gratuït.
Més coses. L'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector, que representa el 5% del producte interior brut de les illes. A més, el govern vol consensuar el pla d'indústria amb la patronal i també amb els sindicats. Carme Moreno.
El conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro ha proposat a les patronals, als sindicats i altres representants del sector posar en marxa la primera mesa d'indústria. Sáenz de San Pedro ha dit que, a part de tenir en compte teixits potents com la bijuteria o la nàutica, la indústria també s'ha de tenir en compte altres sectors vinculats a la innovació tecnològica. Ara el conseller vol consensuar les pròximes passes amb el sector.
Ese proceso de potenciar la industria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo, eso es importante. Se han analizado esos parámetros en el diagnóstico inicial, pero no nos hemos parado. Por eso hoy es importante esa capacidad de consenso, de diálogo con todos los que tienen algo que decir en el sector de industria.
A les illes hi ha 53 polígons industrials i el conseller ha dit que abans de parlar d'incrementar el sòl industrial s'ha d'optimitzar l'actual.
I a la plana laboral, el sindicat SATSE denuncia que manquen infermeres a les residències públiques de l'IMAS. Segons el sindicat, la situació s'ha agreujat a l'estiu per la incapacitat de l'administració de cobrir vacances baixes i absències imprevistes.
La delegada sindical del SATSE a l'IMAS, Lara Ruiz, ha assegurat que la borsa de les infermeres està esgotada i ha lamentat que l'administració no ha pres mesures per captar i fidelitzar les professionals amb millores de les condicions de feina i sol. Una situació que Ruiz diu pot posar en risc la seguretat dels residents i, a més, provoca, assegura, un important desgast físic i emocional de les professionals.
Si això, en lloc de 2 mesos, són 2 anys, doncs, òbviament, les cures i els cuidadors mancaran. Segurament, claro. Hombre, moltes hores de fer feina. Cansanci, no està en les teves plenes funcions, sobrecarga en tots els sentits.
El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha dit que és conscient d'aquesta problemàtica, que diu és estructural. Segons Sánchez, l'IMAS ha activat tots els mecanismes de contractació i en tot moment ha quedat garantida, diu, l'atenció als residents.
Cuando no hay profesionales disponibles, los equipos organizan los turnos y recursos para garantizar en todo momento la atención, los cuidados y la seguridad de las personas residentes. Desde el IMAS rechazamos que se pueda hablar de abandono o precariedad. La prioridad siempre son las personas residentes y la atención está garantizada gracias también a los compromisos de los profesionales.
Avui acaba el període de sessions al Congrés i ho fa amb un ple extraordinari que se celebra ara i en el qual està previst que, si no hi ha res de nou, la cambra rebutgi l'objectiu d'estabilitat 2027-2029. És una passa prèvia fonamental per elaborar uns nous pressupostos i era l'objectiu de Pedro Sánchez després d'haver-los prorrogat successivament des de l'any 2023 per manca de suports.
I continuaran així, ja que novament ni PP, ni Vox, ni Junts donaran suport a la senda d'objectius. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta la postura i manté que la proposta és beneficiària directament per les comunitats autònomes. El PP, però, ho nega i assegura que tot plegat forma part d'un teatret de Pedro Sánchez. Escoltam Espanya, després José Vicente Marín.
los recursos crecerán más de un 8% con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación. Un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas.
¿Qué teatrillo viene usted a representar hoy aquí, señor España? A ustedes y al señor Sánchez les da igual lo que se vote hoy. Y por eso traen una senda de estabilidad que no garantiza la estabilidad de nada.
I avui a l'ordre del dia també està prevista la convalidació del decret llei per consolidar el sistema d'atenció a la dependència. En aquest cas, Junts decantarà la balança cap a la seva aprovació.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És una de les notícies destacades del dia. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, germà del president del govern estatal, per un delicte de prevaricació administrativa. Segons recull la sentència, el tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'oficina d'arts escèniques. Per contra, la sala no veu acreditat el delicte de tràfic d'influències.
Durant aquests 9 anys no podrà optar a aconseguir o ocupar cap lloc de feina que depengui de cap administració pública. Per aquest mateix cas, l'expresident de la institució provincial i exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de dos delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero. La fiscalia i les defenses demanaven l'absolució perquè consideraven que no hi havia proves de tràfic d'influències ni de prevaricació. Les 7 acusacions, en canvi, sol·licitaven penes d'uns 6 anys de presó, petició que el tribunal ha descartat.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu Elma Saiz ha dit que el govern espanyol confia en que instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
Mentre la popular Esther Muñoz considera que avui és un dia històric per la democràcia i ha tornat a demanar la dimissió de Pedro Sánchez.
Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia. Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
En canvi, algun dels socis habituals del PSOE considera que la condemna a David Sánchez és desproporcionada. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Alberto Ibáñez, portaveu de Compromís.
Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
¿Te parece desproporcionada?
Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
Vots, per part seva, considera que queda demostrat que Sánchez i els seus són uns xorissos i uns autèntics lladres.
Finalment, la violència vicària serà tipificada com a delicte al Codi Penal després de ser aprovada en Consell de Ministres. La norma incorpora mesures específiques contra la violència que pugui exercir la parella o exparella sobre els fills. És la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
sí que es verdad que hay unas limitaciones muy sustantivas en cuanto a la patria potestad o al régimen de visitas, porque será suspendido en todo caso cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales de que esa violencia se está sufriendo en el ámbito de la familia. En ese sentido, yo creo que sí que se da un avance muy importante.
Brussel·les i Londres han firmat avui el tractat que elimina la tanca de Gibraltar a partir d'aquesta mitjanit.
El text de gairebé 1.000 pàgines s'ha rubricat a la seu de la Comissió Europea i obre una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Penyal.
La guerra oberta torna a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat per tercera nit consecutiva objectius militars a tot l'Iran.
Teheran ha respost amb atacs contra bases nord-americanes a Bahrain i Jordània i també contra dos petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz.
En pocs segons seran les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que es pot assumir a l'illa. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals i establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa, així com el límit de cotxes de lloguer.
L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una moció contra les macrogranges en el ple municipal celebrat ahir vespre.
Tots els grups municipals, excepte Vox, hi varen votar a favor. Hores després, Avícola Somperot ha defensat a través d'un comunicat la legalitat del projecte.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde São Mons hasta las piscinas de São Hugo y a la altura del túnel de Génova. Y en sentido András desde el enlace con la vía de cintura hasta São Hugo. En la autopista de Inca en sentido de crescente tenemos un poco de circulación lenta en la llegada a Palma. En la autopista de András en sentido Palma desde Bendimá hasta el enlace con la vía de cintura y en la de Lluís Mayor en sentido creciente desde el Coll d'en Rebaix hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Clàudia. Marga Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. El Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei en tramitació al Parlament. El termini previst per aquest estudi és de 3 mesos.
La institució insular ressalta que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve. Això d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell el 5 de juny passat. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord de ple de Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través de ports, així com el límit de turismes de lloguer.
Mentrestant, la Comissió del Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui un nou projecte per a la renovació del bar pesquero al Moll Vell. El projecte de reforma anterior havia generat polèmica pel seu impacte sobre el paisatge del centre històric, L'Ajuntament havia emès un informe desfavorable en considerar que la gran pèrgola de fusta prevista provocava una distorsió visual en un entorn patrimonial tan sensible com el de la Llotja, el Consolat de Mar i també la Seu. També Arca havia demanat la retirada perquè considerava que la nova estructura era desproporcionada i competia amb aquests edificis emblemàtics.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha assegurat que a la comissió no hi ha hagut unanimitat, però la nova proposta ha tirat endavant perquè, a parer seu, aquesta vegada aquesta proposta sí que s'adequa a l'entorn.
Es un proyecto que no rebasa ni en un milímetro el existente en cuanto a ocupación de espacio y es una propuesta arquitectónica que en nuestra opinión mejora tanto la visual de la que se propuso de manera inicial, que era mucho más impactante, y además con las discrepancias habituales de los miembros de la comisión, pero en cualquier caso mejora el proyecto inicial.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma sumarà un centenar de nous habitatges amb l'autorització de diversos canvis d'ús de locals i oficines, habitatges i amb la concessió de la llicència de primera ocupació d'un bloc de pisos a Sant Gotleu.
A més, la Gerència d'Urbanisme també ha decidit avui iniciar els tràmits per confeccionar una nova ordenança que haurà de regular els entorns urbans. L'actual data de 1985. Fidalgo ha defensat que la renovació de la normativa és necessària per adaptar-se, entre altres coses, al canvi climàtic.
Palma debe planificar pensando en las próximas décadas y dejar una ciudad preparada para temperaturas cada vez más elevadas, episodios eventuales de lluvias intensas, mayor demanda de espacios verdes.
La nova ordenança cerca que la ciutat sigui més accessible, que els vianants siguin la prioritat i que els espais públics siguin còmodes.
Mentrestant, a Manacor ja han començat les obres de remodelació de la plaça de Ses Verdures, unes obres que pretenen, diuen des de l'Ajuntament, crear un espai multifuncional que complementi les paradetes que hi mantenen pagesos i placers.
Aquesta actuació s'emmarca dins del pla d'enfortiment comercial que pretén posar en valor el producte local i de proximitat, fet que els manacorins han valorat com a necessari. Escolta'm aquestes dues veïnades del municipi.
No apareix un mercat de Manacor, això, tan magrat. És ben necessari que el posin un poc en marxa.
Que ho arreglin un poc, perquè fa molt d'any que està així i està com un poc abandonada.
De totes maneres, els pagesos comenten que embellir la plaça no és l'únic que es necessita per posar en valor el seu producte, sinó que també és necessari protegir els comerços. És el cas d'aquest placer.
A Manacor tenim un gran problema, que són les grans superfícies que hi ha. I està a les seves mans que s'obrin més grans superfícies o no. Perquè, clar, el problema del petit comerç i de la plaça és que la gent se'n pot anar a comprar a altres bandes.
De moment, en l'objectiu de garantir la continuïtat de l'activitat comercial durant les obres, els venedors de Son Amagat i Na Maria de Ses Olives es traslladaran temporalment a la part baixa de la plaça.
2:36, més qüestions. L'Ajuntament de Calvià ha firmat un protocol amb Malià Hotels i Veolia per mesurar i certificar l'impacte positiu de la reutilització de l'aigua en el sector turístic. L'objectiu és convertir aquest model en una referència per altres destinacions turístiques del Mediterrani.
El projecte analitzarà l'ús d'aigua regenerada a l'hotel de mà Gran Malià d'Illetes per demostrar, mitjançant indicadors verificables, l'estalvi d'aigua de primer ús i els beneficis ambientals derivats d'aquesta pràctica, una manera de mesurar l'impacte positiu que té aquesta reutilització d'aigua generada en la reducció de la petjada hídrica del sector turístic. Gabriel Esquerrer és el president de Malià.
Bàsicament és que els crèdits que obtenem por la reutilización del agua en el riego de los jardines del Meliá de Mar en Illetas, destinarlos íntegramente, monetizarlos en la recuperación de los humedales de Magaluf. Con lo cual nos sentimos muy orgullosos.
La reutilització de l'aigua regenerada permet reduir l'extracció de recursos hídrics convencionals i alliberar més volum d'aigua per al manteniment dels ecosistemes naturals del municipi, com seria el cas de l'aiguamoll de Magaluf, la conservació del qual depèn d'una gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics. El responsable territorial de Veolia és Narcís Berberana.
Representa també que tenemos que poner en valor aquellos ámbitos del municipio que son valores intangibles, pero que son muy reales, que estan associats a la biodiversitat i al benestar de les persones també.
La iniciativa representa un pas decisiu en l'estratègia de resiliència hídrica de Calvià i afavoreix el treball desenvolupat per Calvià 2000 en la regeneració i reutilització d'aigües depurades. Juan Antonio Mangual és el batlle.
Una vez implementado y una vez puesto en marcha, nos va a permitir valorar, cuantificar y poder invitar a empresas privadas a invertir no solo en Calviá, sino más adelante en toda la isla y en Baleares, va a permitir invertir en ahorro de agua.
Aquest acord converteix Calvià en el primer municipi que impulsa una aliança estratègica entre una administració pública, una empresa líder en gestió de l'aigua i una companyia hotelera internacional per certificar científicament el valor ambiental de la reutilització de l'aigua.
Més notícies. A la platja de Muro ja s'han acabat les tasques de millora de serveis públics després de la darrera actuació, que ha convertit l'espai en una zona més connectada. Aquesta ha estat la tercera de tres mesures subvencionades pel programa Next Generation de la Unió Europea i ha disposat d'un finançament de 145.000 euros.
Amb aquesta actuació s'han instal·lat càmeres de lectura de matrícula, sensors de comptatge de persones i una plataforma que permet obtenir dades a temps real sobre l'ocupació de la platja. En total s'han invertit 3 milions i mig d'euros en la zona de la platja de Muro. Ho explica el batlle Miquel Porqué.
La subvenció venia en tres eixos i cada un d'aquests eixos s'anaven desenvolupant. En total, les subvencions que han destinat a platges de Muro en fons de Next Generation pugen a 3 milions i mig d'euros. Una és el carrer Arenes, que era una solarització amb plaques solars que pujava uns 750.000 euros. I l'altra banda era el carrer de la Mà, allà on s'ha fet la reurbanització, i això pujava aproximadament un milió i mig.
Amb aquesta intervenció es donen per acabades les tasques de millora i inversió en connectivitat i sostenibilitat turística.
Seguim parlant d'aquesta zona. La piscina de Can Picafort serà durant escàs de setmana d'ús prioritari per a residents a la vila. L'Ajuntament de Santa Margalida ha decidit posar fre a la massificació que pateixen les instal·lacions, que són de franc i atreuen nombrosos usuaris d'altres pobles.
A diferència de la imatge que hi trobam entre setmanes, dissabtes i diumenges, no hi cap ni una agulla. Segons el consistori, molt de dies se superava l'aforament i han hagut de contractar un vigilant de seguretat. Des d'ara, i per garantir que els residents en puguin fer ús, els dies de més demanda es demanarà el DNI i els empadronats tindran prioritat, una mesura que molts vilers troben encertada.
Que està molt massa massificat els fins de setmana i el més normal és que hi vengui la gent del poble.
A mi me parece muy bien que se... porque el espacio es limitado, las sombras son limitadas y si lo comprendo los fines de semana al menos... que sea para los residentes.
Ser de Can Picafort i venir i no poder ficar dins aigua per la gent que hi ha, me pareix un poc estrany. Així que me pareix molt bé que posin aquestes mesures.
Hi ha molta de gent, hi ha molta confluència de persones, però què han de fer? Tothom se vol refrescar. No?
L'Ajuntament, de moment, mantindrà la gratuïtat del servei, a diferència d'altres piscines municipals que han apostat per incrementar les tarifes i establir un preu especial per als no residents.
I ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una moció contra les macrogranges en el ple municipal celebrat ahir vespre a tots els grups municipals, a excepció de Vox, i han votat a favor. Hores després, Avícola Son Perot ha defensat a través d'un comunicat la legalitat del projecte.
Concentració a les portes de l'Ajuntament i després, a dins del ple, uns 70 veïnats expressaren així el seu rebuig al nou projecte Avícola Son Perot a Manacor. Sílvia Llull és la portaveu dels veïnats.
Tenim moltes de firmes ja presentades, per tant, amb tan poc temps vol dir que es clama és un.
En el ple es va debatre una moció presentada per l'equip de govern per rebutjar les macrogranges. També s'instava el govern i el Consell a pronunciar-se de forma clara contra aquestes instal·lacions i a modificar el pla territorial per prohibir-les en tota l'illa. Tots els grups, excepte Vox, hi donaran suport. Escolta'm el batlle Miquel Oliver i els portavors del PSIP, Núria Hinojosa, del Partit Popular, Maria Antònia Sansó i de Vox, Esteve Surada.
El rebuig a les macrogranges i a les explotacions intensives similars a l'illa de Mallorca en general no és només una qüestió ambiental, sinó també una qüestió de justícia social, economia i ètica.
Convidam el Partit Popular de Manacor que vagi a convèncer els seus companys de Palma, que són els que varen aprovar aquesta llei.
Aquests anys que duim des de l'oposició sempre ho han tingut clar. Per nosaltres, Manacor va primer.
Si l'IAF, una empresa d'aquí, sèria, o ho fa qualcú sèria, i això, tot això és discutible, pot donar feina a molta gent d'aquí.
El batlle va recordar que l'Ajuntament ha fet informes des de diversos departaments sobre la granja de 80.000 gallines a Sant Brau i que tots han estat desfavorables.
També destacam que el govern ha iniciat els treballs d'excavació de la fossa de Comellà a Fondó al municipi de Son Servera, una actuació marcada en el cinquè pla de fosses.
La intervenció té com a objectiu localitzar, exhumar i identificar possibles víctimes de la Guerra Civil enterrades en aquest indret situat al costat del Puig de Sant Corb, un dels principals escenaris dels combats de la Batalla de Mallorca l'estiu de 1939. La fossa de Comellafondo es localitza a una finca privada als afores del nucli urbà i la seva existència s'ha pogut documentar gràcies als testimonis orals recollits durant els treballs de recerca del quart pla de fosses.
Mentrestant, a Capdepera, perquè el seu ajuntament, juntament amb el Consell Insular, impulsaran un projecte de restauració de la talaia de Sant Jaumei, una iniciativa que el consistori demana des de fa temps, després que el govern comprés la finca l'any 2025.
La talaia és patrimoni declarat bé d'interès cultural, però així tot es troba en un estat totalment d'abandonament. És per això que avui, a la reunió entre l'Ajuntament i la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, s'ha abordat l'estat actual de la talaia i de les seves possibles actuacions per garantir-ne la conservació.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Arribam d'aquesta manera a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Arrenquem amb Espanya, jugar a Dallas un lloc a la final del Mundial i ho fa davant França a les 9 del vespre.
Així és, Espanya juga aquesta nit a Dallas un lloc en aquesta final del Mundial, en una semifinal de màxim nivell davant França. Espanya arriba amb la seva millor versió de tot el torneig, amb Lamine Yamal cridat a fer el seu millor partit precisament avui i amb la sensació que aquest equip té alguna cosa especial. Enfront una França que sap el que és guanyar-ho tot i que no perdonarà cap error. Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, va compareixer ahir a Dallas a la prèvia de la semifinal del Mundial entre Espanya i França, i el seleccionador espanyol no ha volgut entrar en el debat del favoritisme, tot i que el seleccionador francès Deschamps ha assenyalat Espanya. Escoltam el seleccionador nacional i també el seleccionador francès.
Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia. Nosotros, durante este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años. Y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular.
De la Fuente ha assegurat també que la pressió real és la responsabilitat amb el país i amb la seva gent, i s'ha declarat un privilegiat per viure aquest moment.
Es una suerte, un privilegio estar en la situación que nos encontramos y que, si me permitís personalizar, que me encuentro hoy jugando la semifinal del Campeonato del Mundo, con todos los mundiales que estoy viendo en la televisión. Pues ahora somos protagonistas. Entonces, con la responsabilidad que esto conlleva, sabemos lo que representamos, pero también disfrutando de algo tan bonito, tan importante, que es jugar al fútbol y sobre todo en estos escenarios, ¿no? Entonces, toca equilibrar, pero que la responsabilidad no nos ponga nerviosos.
I una de les veus més esperades d'aquesta prèvia ha estat precisament la de Lamine Yamal, que ha deixat clar que Espanya sap patir quan el partit ho exigeix, una virtut que pot ser clau davant una França que sempre aprofita els seus moments.
Bueno, que en situaciones malas el equipo sabe sufrir, sabe pasarlo mal, sabe levantarse,
siempre estamos juntos, ayudamos al compañero y yo creo que eso en torneo ha sido muy importante y sobre todo estoy orgulloso de eso.
El davanter blaugrana és conscient que avui pot ser la seva gran nit, la del millor partit del Mundial que tots esperen d'ell. El duel s'anuncia igualat, intens i de màxima exigència física i mental. Dues seleccions que es coneixen, que es respecten i que saben que un sol error pot decidir el pas a la final.
Bueno, yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
I avui Esports 3, a IB3 Ràdio, ha analitzat aquesta semifinal el mundialista mallorquí Miquel Àngel Nadal.
Realmente es un sueño equipo, França. Vull dir, té un equipo fort físicament, té un equipo ràpid, té un equipo també en individualitats importants. I bueno, també hem de recordar que Espanya és dur darrere ballada li ha guanyat. Sí. Espanya jo crec que ha anat un poquet afegint cada partit. Ha anat afegint un poquet més i millor a lo que és el control de joc, i jo crec que a dia d'avui serà molt important que Espanya pues, dugui un poc el ritme de pilota, la possessió de la pilota.
Avui a les 9 del vespre, a Espanya, França.
Això és avui. Demà, Juanga jugarà l'altra semifinal.
Un partidàs, també. Anglaterra-Argentina. L'Argentina ha aterrat aquest matí a la ciutat on demà jugarà la segona semifinal del Mundial, com dèiem, davant d'Anglaterra, i l'arribada del Salvicelesta s'ha convertit en un autèntic esdeveniment. Desenes de mitjans de comunicació i aficionats han sortit al pas de l'expedició per donar-los la benvinguda, amb Leo Messi com a gran protagonista i el jugador més aclamat entre la gent. L'equip de Lionel Scaloni completarà avui el seu darrer entrenament a Atlanta abans de la gran cita de demà, amb l'objectiu de certificar el pas a la final. Un Anglaterra-Argentina que ha estat declarat com a partit d'alt risc, per això s'han anunciat mesures de seguretat sense precedents a Atlanta abans d'aquest duel. La policia de la ciutat ha reforçat el dispositiu davant un dels partits més esperats del Mundial, conscient del rerefons històric i també polític que uneix els dos països. Segons un comunicat de les autoritats, s'han desplegat més efectius i recursos de seguretat distribuïts estratègicament tant a l'estadi com als voltants i a les zones d'oci per garantir una experiència segura per a tots els aficionats.
El Reial Mallorca ja té els primers horaris per al seu debut a segona divisió.
El conjunt vermell obrirà la Lliga dissabte, 15 d'agost, a les 9 i mitja del vespre, davant el Valladolid a l'estadi de Son Moix. Després es desplaçarà a Terres Granadines per enfrontar-se al Granada el dilluns 24 d'agost, també a les 9 i mitja del vespre. I tancarà aquest primer tram de calendari rebent el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del cap vespre. Mentrestant, avui el club ha obert les portes de l'entrenament als diferents mitjans de comunicació, ha obert les portes de les seves instal·lacions i els mundialistes encara no s'han incorporat a les sessions, però sí que han pogut veure vestits de curt els darrers fitxatges de l'equip, que ja comencen a agafar ritme de cara a l'estrena de la Lliga.
Per la mare d'handbol.
L'handbol a Eivissa ha tornat a confiar en Geno Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència una temporada més, la il·lusió poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. És l'entrenador de l'handbol a Eivissa en declaracions a IB3.
Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Pues quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
En tenis, derrota per Jaume Munar.
Sí, debut amb ensopegada per a Jaume Monal, torneig de gastat. El tenista santanyiner ha caigut derrotat en la seva estrena en dos sets davant el suís Dominic Stricker, que competeix gràcies a una invitació. Un revés dur del Balear per 6-2 i 6-4 davant un rival que ocupa el lloc 360 del rànquing ATP.
Gràcies, Juanga. Fins aquí la informació esportiva. Nosaltres fem una petita aturada i tornem tot d'una amb els assumptes culturals.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Aquest dimarts, Espanya es juga a passar a final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gigante o un fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer es botat de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Escoltau l'informatiu migdia. I Vetres Ràdio.
No sé què faria sense el meu jardí. Em s'espantaria sol que ve pel matí. De vegades...
Acosta als infants l'empremta d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca. Amb aquest objectiu, la Seu acaba de publicar el conte infantil Margalida i Antoni Gaudí, El secret de la Seu, que estarà a l'abast dels centres educatius que visitin el temple. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Na Margalida viu una gran aventura en la seva darrera visita a la Seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix El secret de la Seu. Ho explica Marta de Castro, tècnica de gestió cultural de la Seu.
Realment ella ve poc entusiasmada, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaba enamorant-se de la nostra catedral.
Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flàvia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como tres veces o cuatro, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores.
De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
Tenem el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca a la Universitat de les Balears. Andreu Villalonga, el seu director, ha mencionat com l'objectiu ha estat vol respondre a la finalitat històrica de la Seu.
Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
El conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares,
I avui diem adéu una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània, Luis Goytisolo, el menor d'una gran nissaga de literats que va morir diumenge, tot i que s'ha sabut a nit. Ens deixa així una imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
Nascut a Barcelona fa 91 anys, era novel·lista, assagista, articulista i membre de la Reial Acadèmia Espanyola. Reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, va construir una obra d'una ambició excepcional, amb Antagonia com a cim indiscutible. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, autor d'aquest Palabras para Julia, musicat per Paco Ibáñez, que sona de fons, i de l'escriptor Juan Goytisolo, i formaven una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques. Te veig per tots els racons i te m'escapes i te m'escapes i te veig per tots els racons i te m'escapes.
I el Passeig de l'Esborn de Binissalem tornarà a convertir-se el pròxim divendres en un gran escenari musical amb una nova edició del Rebentat Musical, una cita ja habitual dins les festes de Sant Jaume, que aposta per la música en directe i dona visibilitat a projectes emergents i consolidats de l'escena balear. Entre les actuacions d'enguany, destaca Elvira Clark, cantautora mallorquina, que anà construint una proposta artística pròpia dins l'univers del pop alternatiu i indi. No sé si ets la sort de veure-te
per tu.
Arribem a les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 14 de juliol. Nit frenètica a les muntanyes de Bunyola amb 8 focus d'incendis que haurien estat provocats per la mateixa persona, Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia. Sortosament, la ràpida actuació del dispositiu d'emergència i la humitat d'aquesta matinada han fet que tots hagin quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat a mitja hectàrea de pinar i que ja ha estat estabilitzat. Uns incendis que hauria provocat a la mateixa persona, donada la proximitat en el temps i l'espai, en plena matinada, així ho ha explicat el regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí. I gràcies a Ivanat i els bombers que han fet una viada i ho han controlat aviat.
La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per identificar-ne l'autor.
L'operació Estiu deixa 300 detinguts a Palma en 2 mesos.
És el balanç que fa la Policia Nacional del dispositiu iniciat el 15 de maig. Destaca que un de cada 3 han estat agafats infragant i la majoria dels arrestats són per furts i robatoris amb violència, encara que també s'ha hagut d'intervenir davant comportaments incívics. És Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ya tienen que intervenir y ya se produce detención de personas que han cometido un delito.
El curs 28-29 al municipi d'Eivissa tindrà un nou institut. Avui s'ha presentat el projecte del nou centre educatiu a Can Cantó.
Es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra al centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obres. S'ubicarà a una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer d'Eubarca de Vila. Disposarà de 16 unitats per a 690 places per atendre les necessitats demogràfiques del municipi i reduir així les ràtios per aula. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa dels docents a una tasca molt més digna i, sobretot, responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
I és el nom propi de la jornada, condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà del president espanyol.
No anirà a la presó, però l'audiència de Badajoz l'ha condemnat per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol de tràfic d'influències. A Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeny, l'imposa de 8 anys d'inhabilitació pels delictes també de prevaricació administrativa. El govern espanyol confia en la innocència de David Sánchez i considera que aquesta sentència és un intent de tombar l'executiu. El PP, en canvi, parla de dia històric per a la democràcia. Són la ministra portavou, Elma Saiz, i la popular, Esther Muñoz.
Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
3 y 4 años.